Treballar de cambrera és una professió molt divertida per mi, però et trobes a persones que et veuen com si fossis potser un tros de carn o la seva criada, i comentaris, tocaments o mirades que poden ofendre't i pots resultar incòmode, no?
Que les dones parlem més que els homes, però els estudis científics demostren el contrari, que parlem menys, potser perquè escoltem. A les dones i als dies ens agrada parar l'orella. És per això que avui hem sortit de l'estudi i som al Mercat de Música Viva de Vic. Per conèixer els músics que tenen més coses a dir al panorama català, també parlarem amb artistes biguetanes i defensarem els cants més antics. La pluja no ens fa por, som aquí i comencen Les dones i els dies.
A Catalunya Ràdio, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Suen dejar de pensar.
Aquesta és la veu de Clara Peia, que acaba d'estrenar disc. Es diu Corsé, com dèiem. Nosaltres també toquem totes les tecles, no tan bé com ella. Fem silenci i ara mateix parlarem i sobretot escoltarem l'artista Laia Soler. Com dèiem, avui aquest programa l'estem fent des de l'Atlàntida de Vic, i si aquests dies en mireu l'entrada i les finestres, veureu una imatge en blanc i negre. No s'acaba d'entendre què significa, però la història que hi ha darrere, ja us dic jo que és molt bonica, i s'assembla molt a la història de les dones. És un homenatge a tot allò que no es veu, a la feina invisible. D'això en saben molt, com dèiem, les dones. I aquest treball és obra de l'artista biguetana Laia Soler, educadora, resident a la Roca Umbert de Granollers, perquè també es mouen els de Vic, i profe de la universitat d'aquesta ciutat. Laia, com estàs?
Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
Doncs escolta, explica'ns el misteri darrere d'aquesta imatge, perquè és una mica com la carta de Juste, aquella que no sabies què significava. Hi ha un misteri darrere d'aquest negre i blanc que veiem a totes les finestres i a la portalada de l'Atlàntida, no?
Sí, sí, ara veiem algun fragment d'aquesta peça a la façana i em fa molta gràcia, perquè la peça en qüestió a mi em van convidar en un programa que es diu Artistes en Escena. És una col·laboració entre l'Atlàntida i l'Associació per les Arts Contemporànies de Vic, i convidar un artista a fer la imatge de cada temporada. I jo el que vaig pensar és, en lloc de fer generar ja una imatge així de nou...
I gastar diners, que és el que fan els homes, amb pressupost i tal, aquestes coses...
I deixar, diguem-ne, la meva empremta,
sí.
El que vaig dir és...
No cal que em feu una estàtua.
No cal, o sigui, no cal que deixi la meva empremta, més aviat aniré a recollir les empremtes que han deixat altres persones, els treballadors, treballadores, tècnics, tècniques, que treballen diàriament aquí a l'Atlàntida. I la cosa va ser, doncs, és possible recollir els dibuixos d'alguna manera, les traces que deixen doncs, la maquinària en moviment, els cossos en moviment, els instruments, la memòria del lloc, no?
I el que vas fer d'entrada ja és molt simbòlic, agenollar-te, sí. I fregar.
Sí.
A quatre potes, a veure, explica'm això. Primer vas agafar com un metre quadrat i vas dir, jo això ho netejaré, però amb un objectiu, eh? No només era fregar i posar-se de quatre potes.
Clar, és una mica surrealista. Primer de tot vaig demanar permís. No?
Sí.
Deixaríeu venir a mirar.
Venir a fregar? No, sí, no.
Venir a mirar els escenaris per veure si contenien, si tenien prou rastres, prou incisions, memòria de la vida que havien tingut, no? I, bueno, us heu d'imaginar l'escena, no? Mirant, passejant per l'escenari, mirant les llates de fusta.
És una mica com la meva mare mira la pols a casa meva, no?
Sí,
estàs dient?
Sí, sí, tal qual.
Buscant a veure allò al mil·límetre,
sí, sí,
on ho he deixat.
Sí, llates de fusta, fins que vaig trobar una i vaig dir, hosti, això, aquesta és fantàstica, i semblava que hi havia unes línies diagonals. Sembla, perquè finalment és una qüestió tàctil, no ho veus, és tot negre, no es revela fins al moment de
fer-ho. Vols dir que és el parquet, una mica, perquè ens ho imaginem, el parquet de l'escenari, sí. Tu vas anar allà i com si fos això, la meva mare allò mirant on tens la pols, vas agafar un quadrat i vas dir, què hi ha passat en aquest
sí,
tros?
Sí, vaig veure un, vaig dir, aquest és el més interessant per mi.
Molt bé.
Hi havia molts, d'interessants. Sí. I llavors ja vam quedar un dia doncs, amb les persones d'aquí a l'Atlàntida i ja hi vaig venir equipada doncs, amb una tinta negra a l'aigua, dos rodets de cautxú per poder doncs, entintar. Després ja uh-huh. explico.
Primer vas fregar, després vas entintar el terra.
Sí, primer de tot, clar, he de treure la pols, tot allò que està dipositat, perquè realment doncs, totes les marques que s'han anat fent al llarg del temps no, quedin impreses en el paper que després posaré sobre.
Com quan calcàvem quan érem petits, que un mapa, o ens imaginem aquella calcomania que portàvem tots orgullosos al braç, no? Una sí. mica amb aquest procés.
Sí, exacte, necessites que la pell estigui ben neta, no?, perquè no hi hagi interferències, i llavors poses el paper, no?
Vas posar el paper... Vas primer la tinta, després
vaig arribar,
el paper...
No, primer tot em vaig agenollar, vaig portar tots els productes de neteja, vaig netejar el metre quadrat aquest de fusta que estava ratllat, i després vaig anar, tenia un tros de vidre on amb una espàtula vaig escampant la tinta, amb el rodet l'agafo, i llavors de manera gradual vaig fent petites parts d'aquest metre quadrat, passo el rodet, i llavors a sobre hi poso un paper, i... per pressió manual, o sigui, amb el meu propi cos i amb una eina que es diu Baren, que vindria a ser una mena de cullera de bambú, faig pressió i llavors aixeco el paper i veig què del terra, què d'aquelles marques s'ha transferit sobre el paper.
I el que vam veure és que hi havia marques d'una grua, marques de tots els instruments, marques dels carros de focus, de totes les coses que hi passen, allò que dèiem, aquella feina que no es veu, que a vegades dius, com és que està tan neta aquesta casa? O com és que hi ha passat tot això, no? Doncs hi ha personal de neteja, hi ha totes unes persones darrere, no? I era fer com homenatge a tot això, no?
Era fer un homenatge, sí, efectivament, això, no? I és xul, a mi el que m'agrada de la peça també és que té múltiples lectures. Llavors, mentre ho feia, els treballadors i les treballadores, doncs ells reconeixien, perquè són els que tenen cura d'aquest espai, reconeixien, ostres, això és de quan vam muntar no sé què, o això és de quan movem el carro amb els focus, no? Uh-huh. Llavors això és una cosa xula, i en canvi per la majoria de la gent, quan veus aquest quadrat negre amb unes marques blanques, pots pensar que és una mena d'univers o de galàxia o
la constel·lació,
o sigui que es perd tot el lligam amb el referent, no? La imatge...
Clar, estava pensant que estem a la ciutat dels Sants i en lloc de fer un rosató i posar la Mare de Déu, doncs tu el que has fet és rosatons amb la feina dels invisibles, no?
Sí.
No sé, que hi monto pel·lícules.
Sí, 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 però clar, és el que comentaves al principi, no? Que deies, bueno, des d'una mirada femenina, sí que és una mirada doncs, que està molt més atenta, no? I en lloc de dir, hòstia, em conviden a fer una imatge i dir, doncs aquí m'inventaré no sé què jo... Doncs,
i gastarem els diners de pressupost...
O deixaré aquí la meva empremta, no?, al llarg de la història...
Laia Soler en totes les finestres...
Clar, vaig a buscar les empremtes que han fet els altres, i també és una mica d'ecologia visual, no?, que és un moment que...
A veure, explica'm això de l'ecologia visual.
Doncs que convé reflexionar, generem tantes imatges actualment, que és dir, bueno, quines imatges fem?
Estalviem una mica.
Hi ha una qüestió de reducció, però també de repensar, no? Quines imatges fem? Estalviem una miqueta, sí. Una
I també pensava que em deies que és una feina sonora, estem a la ràdio, i jo, sí. Jo hi ha lo del so i ja m'he perdut aquí. A veure, explica'm per què so, també.
Perquè aquesta és la tècnica, és gravat, eh? Podríem dir que és una xilografia, l'única cosa que no et pots endur el terra i passar-lo per una premsa, sinó que vas de fer allà. I per saber, has d'anar a la idea, és a dir, la tinta és una tinta a l'aigua, segons la temperatura s'asseca, vull dir que has de...
És com cuinar, no?, pràcticament.
Sí, és com cuinar, has de tenir la tinta, l'has de remenar amb l'espàtula perquè agafi un punt de ductilitat, com quan fons xocolata, no?, i quan té aquella plasticitat...
Has pensat en fer un xocolat, això? M'està interessant, això.
Hi ha artistes que hi han treballat i jo encara no ho he provat, però bueno, no ho descarto.
Doncs escolta...
I llavors, això que et deia, no?, per saber si hi has posat la tinta suficient i no t'has excedit, l'única manera que tens és escoltar. És l'únic, perquè visualment no veus.
El sorollet que fa la tinta.
El sorollet que fa el rodet quan el fas lliscar sobre el terra.
A mi m'agradaria que em passés això a la ràdio, saber com m'he passat.
Sí.
Però no ho sé.
Per tant, és això que dèiem, eh? És un exercici d'escoltar, d'estar atenta.
I d'humilitat, no? També.
Humilitat, estar agenollada a terra.
I veient les coses
petites. I quan has acabat, fregant, eh? Un altre cop, deixant-ho tal com has trobat.
Tal com has trobat, que això tampoc ho fan els artistes, moltes vegades homes, eh? No els tractem a tots de bruts, però m'explico, no? Que és allò, ja he deixat aquí les coses i no me'n recordo després de què passa. Doncs, si teniu curiositat per veure-ho, aneu a l'Atlàntida, veureu, doncs, això que dèiem, aquests rosetons en negre, en blanc i negre, que deixa la Laia Soler, i si teniu més curiositat per saber què fa aquesta dona, doncs entreu a la seva pàgina web, laiasoler.net, ho dic bé?
Sí, senyora.
I vaja, no para, a Granollers, on sigui, de resident, i ens sentirem a parlar més. Moltes gràcies.
Gràcies, Virgili.
Merci. Estem en directe fent el programa. Passa un quart d'hora de les 11 de la nit. Això és Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies. I encara que sembla que estem aquí amb la humilitat, hem començat a genollades i tot això, la Judit Pastor, res de genolls. Ella és alegria pura i tenia ganes d'anar a seguir els concerts. I si hi ha unes dones que han posat alegria en aquest festival i que el deuen estar posant ara, no? Perquè hem anat als assajos, són la Balkan Park Paradise Orquestra, que deuen estar a l'escenari. M'equivoco o no?
Doncs mira, Montse, hem enganxat aquí les Balkan Paradise Orquestra just després de fer les proves de so. I estic aquí amb la Laura La Cueva. Laura, què tal?
Molt bé, molt contenta.
Nervis?
Una miqueta, però de seguida passaran.
Què ens podeu explicar del que veurem aquesta nit, avui al Sucre?
Doncs es diu Catarsis, l'espectacle que us presentem avui, i és un espectacle carregat d'energia, amb moltes còreos i amb molta potència, amb temes nostres propis i també amb algunes versions fetes per aquest espectacle, i que barregen molts estils diferents, Balkan, electrònica, música llatina, una miqueta de tot.
Clar, amb aquest espectacle heu girat gairebé per tot el món. No sé com ha sigut la recepció als diferents països. No sé què n'espereu d'avui del públic de Vic.
Ens ha sorprès molt a fora perquè hi havia molta gent doncs, que no ens coneixia. Vam estar a Nova York al gener, després hem estat al Canadà, a Polònia, a Alemanya, i és curiós això, estar girant a fora i després tornes a casa, no? I trobar-te doncs, amb tota la família, amb els amics que venen, amb la gent que ens segueix de tant de temps, i sempre és un plaer tocar a casa.
Clar, vosaltres feu música balcànica, potser nosaltres som uns ignorants i no ens entenem de res, però el que ens sona així quan ens dieu música balcànica és la música de Goran Bregovic, no? Totes aquestes pel·lis, no? Tot aquest imaginari. I al final són coses una mica testosteròniques. No sé les dones com us en que viuen aquest imaginari. Com us heu fet vostre, això?
Sí que és veritat que hi ha molts grups de la zona dels Balcans, no? De música folk balcànica, que són homes, no? Les persones que interpreten aquestes músiques, inclús els compositors, no? d'aquestes peces, tot i que també toquem temes tradicionals. I sí que és veritat que ser tot dones, un grup, una fanfàrria, no?, de música instrumental, que quasi que no cantem, i tot dones, sorprèn. I, bueno, al final estem per això, perquè això deixi de ser una sorpresa i de ser notícia i que cada cop doncs, estigui més normalitzat.
Clar, és que sou bastant fortes perquè sou 10 dones, 10 ties superpotents a un escenari aixecant una festa, i això, el que deies, no estem gaire acostumades encara a veure-ho. No sé com us sentiu, perquè de vegades quan és d'arrencar una festa i tal, imaginem que són els homes i tal, però unes ties liderant una festa, com ho feu? De què us impregneu?
Doncs ha sigut una cosa bastant natural del grup, de nosaltres, és a dir, del grup, del col·lectiu, d'ajuntar-nos, i des del principi que ja vam entendre la banda així, com un espai on passar-ho bé, on sobretot el tema de les coreografies, que és el que molta gent es fixa, no?, que impacta més, que diuen, hòstia, quin power, com ho feu això, no? No sé, doncs a poc ens vam anar com copiant entre nosaltres, imitant, i a poc hem anat ordenant com aquesta energia una miqueta dispersa, ordenar-la i projectar-la cap a fora. Jo crec que això és una miqueta la clau de lo que la gent veu a fora, de lo que és la Balkan.
Us va costar arrencar pel fet de ser només noies o tal, o heu tingut algun tipus de cosa que la gent té més reticència, o completament normalitzat que sigui un grup 100% femení?
Al principi va ser buscar col·legues, amics, bueno, amigues en aquest cas, no?, que volguessin sumar-se al projecte, i després sí que va ser una decisió decidida, no? De dir, vale, volem ser un grup tot de ties, i perquè en el panorama de música actual això no passa tant, no? A poc a poc sí que cada cop n'hi ha més, però bueno, aquí estem. I evidentment ens hem trobat, com en tots els altres camps professionals, a actituds masclistes, però bueno, ja estem currant cada dia i treballant perquè això millori.
Aquesta setmana heu tret un nou tema, no, que formarà part del nou disc, si no m'equivoco. Es diu Impaciència, o A Impaciència, és un joc de paraules. Me'l pots explicar una mica què preteneu amb aquesta nova cançó?
L'has dit perfecte. O sigui, nosaltres jo crec que encara estem pensant com el podem pronunciar per dir, avui toca això. Res, es tracta del que, com del procés de creació, no? Som un grup molt gran, col·lectiu, 10 persones treballant, composant, i bueno, això, treballant molt perquè tot tiri endavant, i al final en un treball col·lectiu no tots són flors i violes, i clar, has de tenir molta paciència, i d'aquí ve una miqueta l'acudit de hem de tenir molta paciència, respirar molt perquè tot surti bé, i així ho farem.
Doncs que us impregneu d'aquest esperit i que vagi molt bé el concert, i sobretot que no us plogui.
Moltes gràcies, esperem que estigui tot bé el temps i que ens acompanyi. Gràcies.
Gràcies a tu.
Perquè és una festa major, això. De fet, jo no sé què faig aquí asseguda a l'Atlàntida, que el que m'agradaria és estar ballant amb aquestes Balkan Paradise Orchestra, que han deixat el pavelló molt alt. Ara estan a punt de tocar, per això les hem enganxat una mica abans de que comencessin a pujar a l'escenari, allò després de l'assaig. Però nosaltres tenim ganes no només de parlar de música i amb músiques i amb gent que està fent coses interessants, com l'artista Laia Soler, sinó que també tenim ganes de reflexionar. Eh? I aquí hi ha biguetanes molt reflexionadores i que ens fan pensar. Una d'elles és la Judit Ruiz, que és historiadora de l'art, gestora de patrimoni i mediació cultural comunitària. Atenció, lliguem-hi fort. Però abans d'introduir-la i dir-li bona nit, sentim una cançó que ens posarà en òrbita. És Maria Arnal i El Camp de Batre.
Jo no canto per la veu, ni tampoc per la seguida. Canto per un amic meu que per mi donaria la vida. Jo.
Quan vam sentir la Maria Arnal cantant això fa uns anys, ens va semblar que ens patava alguna cosa, que allò no havíem sentit mai, que ens recordava una cosa molt ancestral, però que la portàvem avui, no? Teníem ganes de, perquè més tard entrevistarem a l'Esmerala, que és una d'aquestes bandes de tres dones que recuperen la música tradicional, i teníem ganes de reflexionar una mica sobre tot això, sobre aquest saber popular, i també com les dones, ja quan collien, ara que és hora, per exemple, del raïm, de les figues, etc, anaven al camp i cantaven. Judit Ruiz, explica'ns una mica... Per què creus que està passant això? Per què estem tornant a cantar la música i les cançons de les nostres àvies? Comencem a tenir respecte per tot allò que ens van donar?
Bé, en part, d'entrada, bona nit i gràcies.
He fet una entrada molt llarga, eh?
Exacte.
Com són els de la ràdio.
Gràcies per aquest preàmbul. Sí, hi ha una part de respecte, hi ha una part d'homenatge també a totes elles, i és que les dones al final han cantat sempre. I han cantat no només el tros, sinó que han cantat en molts espais. De fet, els safrejos, no?, que també eren espais de socialització, allà també cantaven, a part de parlar. I el cant ha estat una eina que ha acompanyat tant les feines domèstiques, l'espai domèstic, aquest espai tan relegat a les dones, i que al final és una mena de navalla de doble fil, no?
I també és un moment d'alliberament, no? O sigui, és a dir, perquè moltes dones cantaven perquè potser ho estaven passant malament, és a dir, un moment en què estaven soles i podien deixar-se anar,
exacte,
per dir-ho d'alguna manera,
sí,
no?
Sí, era com una mena de, per elles, com d'acte de redempció, no? Al final, per això deia que és com una navalla de doble fil, la casa, perquè per elles era una mena d'espai molt tancat. Elles custodien tots els sabers relacionats amb aquest espai, però alhora era un espai que les mantenia allà tancades. En definitiva, han cantat a l'espai domèstic, però és que també cantaven al tros, perquè les dones ens han recordat moltes vegades que elles sempre han anat al tros, i aquest és un espai normalment vinculat a l'home, no?, molt masculinitzat. i el cant doncs acompanyava totes aquestes feines, aquestes pràctiques i aquests gestos tan particulars que tenien a veure amb totes les tasques del cant.
I clar, jo ara potser t'estic demanant aquí una radiografia que em dius, escolta, jo no ho sé tot, no? Però tu que portes molt de temps estudiant això, per què penses que ara està començant doncs a néixer tota aquesta gent com la Júlia Colom, com les Tanxongueires, com l'Esmerala, que entrevistarem d'aquí no res, la Maria Arnal, la Tarta Relena, o sigui, tots aquests grups que estan reivindicant això, que durant anys sembla que ho van fer una mica fora, no? I que no ens interessava gaire el que cantaven les nostres àvies, ens semblava antic i una mica fins i tot rònec.
Clar, ens semblava, no? Perquè aquesta part de saviesa popular, no?, sempre ha estat com menys tinguda i molt apartada, perquè són sabers anònims, són sabers que no estan firmats per ningú, són coneixements també que són populars, que provenen d'aquesta experiència directa amb l'entorn, amb el lloc, i per tant no provenen...
I clar, no hi havia allò cap escriptor ni ningú que d'alguna manera ho intel·lectualitzés, no?
Exacte, no eren sabers científics i per tant tot això s'ha mantingut al marge. Però en definitiva, i com que provenen d'aquesta experiència directa amb el lloc, doncs ens donen tot un mapa de coneixements i de pràctiques molt particulars situades que ens parlen d'un context determinat, d'una manera de fer determinada i d'un context històric, evidentment, i que per això val la pena doncs recuperar, perquè són part del patrimoni i de la memòria.
Sí, que en el fons estàs contenta, no?, que hi hagin totes aquestes bandes ara que estiguin traient una mica de l'armari de la iaia, mai millor dit.
Sí, a més, no portant-les al present com eren cantades abans, perquè aquests cants, aquestes tonades tenen sentit quan acompanyen totes aquestes pràctiques diàries. Ara, si les treus d'allà, queden descontextualitzades, no? Llavors, portar-les aquí i revisitar-les d'aquesta manera, doncs ens permet doncs anar desglossant tots aquests valors intrínsecs en tot això.
També les dones, ja saps que no ens hem estimat gaire, i tu quan els hi preguntaves a vegades a les dones que anaven a cantar, i deien, no, jo no sé cantar, ai, quina vergonya, quina por, no em gravis, no? Perquè això ha passat, no?
Quan gravis, jo no sé res,
és a dir, no s'ha donat valor a tot això. Ara podríem dir que les seves netes o les seves renetes els estan dient, sí, el que fèieu era molt important i a més ho hem de mantenir.
Sí,
no?
Sí, bàsicament per això també. Segurament hi ha una part de nostàlgia, no?, en anar a buscar totes aquestes memòries, tots aquests sabers, però en definitiva hi ha un lligam molt fort entre la recuperació d'aquesta memòria i el que ens pot donar de pautes per orientar-nos en aquest present i també per anar caminant cap al futur, amb això que dèiem, amb aquests valors, amb aquest context, de quines maneres treballaven, quins espais ocupaven les dones. Si resseguim tota aquesta geografia o tots aquests cançoners,
sí,
ens parlen de llocs concrets i d'espais que ocupaven les dones, no?, d'aquesta cotidiana.
El tros, a casa, el safareig...
El tros, el safareig, la casa, no?, i això ens diu que les dones no estaven només a casa, sinó que ocupaven l'espai públic i de quina manera ocupaven l'espai públic. I per això doncs és interessant revisar totes aquestes cançons.
Perquè s'han donat informació, no?, també. Hi ha una cosa...
Patrimoni i és herència, també.
Patrimoni i herència.
A vegades ens n'oblidem de mirar què tenim i realment és el que et comentava, no?, que ens pot servir per orientar-nos una mica.
Hi ha una cosa també molt maca que explicaves, que aquestes dones feien això moltes vegades doncs perquè qui canta els seus mals espanta, però també hi havia una alegria d'estar treballant, perquè hi havia molta feina, però hi havia una alegria.
Exacte.
I unes ganes de compartir. Al Delta de l'Ebre, per exemple, hi ha el rijijiu, on les dones cantaven fent rijijiu, sí, per avisar de que anaven a... Sí, no, ja esteu rient, és que és normal que rieu amb aquests cants tan afinats que tinc, però que cantaven això justament perquè vinguessin els homes o per cridar-los i per compartir un espai que no només era... Tenim també aquesta idea de l'Espanya o de la Catalunya negra, de la gent patint sota els arbres. Potser eren més feliços a vegades que avui, no?
Sí, realment, clar, cantaven no només per acompanyar aquestes feines o per mantenir el ritme, sinó per alleugerir la duresa d'aquestes tasques del camp, que realment eren feines doncs molt dures. Però sí que és cert això que deies, no?, que hi ha un denominador comú amb totes les dones que et diuen era una feina molt dura, o eren feines dures, però estàvem contentes. no? Llavors...
Ara no ho diem tant, eh? Ara tinc molta feina, no, he d'anar a Zumba.
Sí, sí, sí. Però abans és això, era...
I no arribo.
Sí, eren feines dures perquè t'obligaven també a treballar doncs, moltes hores, a fora, el que sigui, però... I eren jornades, doncs, evidentment, molt llargues, però elles estaven contentes, no? I és el que transmeten amb tot això. Sí.
L'oralitat, que sembla que també l'hem menyspreat durant molt de temps, acaba sent molt important. Vull dir que sí. Això també és alguna cosa que ens està deixant aquest llegat, no?
Exacte. Sí, són altres maneres d'aprendre, perquè són cançons que es transmetien doncs, de manera oral d'una generació a una altra. D'aquesta manera també anaven canviant i s'anaven modificant, però això et parla de quines maneres d'aprendre tenien abans. I això que comentaves, no? Que ens parlen d'espais compartits, espais en comú, que avui també doncs, s'estan posant una mica en qüestió o estem redefinint.
I... A veure, explica'm això dels espais en comú.
El tros era un espai en comú. No?
Què vols dir, d'homes i dones, també. De tothom?
Homes i dones del tros, però el safareig, per exemple, era un espai només de dones. No? Et parlen d'espais que es vivien...
Espais no mixtes, no?
Exacte,
el que es diu ara.
I en comunitat. No? Espais de cures, en definitiva. I això és una mostra, també, d'identitat. Identitat comunitària i imaginàries també que hi havia al voltant d'aquests espais. I és també una altra manera, no?, de donar un altre significat a aquests espais, un altre significat al tros, a què volia dir anar al tros. I aquestes pràctiques que tenien a veure, en definitiva, amb tot, amb el sosteniment d'aquest sistema de vida.
Escoltem les Tanxungueires, que es van fer molt famoses gràcies a Eurovisió, però que realment també portaven molta feina feta. I és important recuperar, no només que això només ha passat a Catalunya, sinó que és una feina que s'ha anat reproduint arreu del món, no? Mm-hmm. Hi ha una idea que m'agrada molt, que és quan aquestes dones canten, quan aquestes dones estan als safarejos, al tros, o ara l'Esmerala, que han agafat aquest món i el reversionen i el porten avui, a dia d'avui, aquesta nit a Vic, estem escrivint una altra història a part de l'oficial, no?
Sí, són altres maneres, no?, de generar relats sobre aquesta quotidianitat de les dones i hi ha com, i és l'expressió aquesta, no?, d'empareular aquesta identitat, no només la d'abans, de les àvies o les padrines, sinó també la nostra, i utilitzant aquesta herència que és tan important, i al final per això, no?, aquesta idea de que és una memòria viva tota aquesta, i oral i que se segueix transmetent, i també el fet que hi hagin artistes i persones que es dediquin a revisitar totes aquestes cançons és una manera de transmetre o de seguir transmetent aquesta part de patrimoni.
Doncs ara parlarem amb l'Esmerala i que ens ho expliquin elles mateixes, perquè, a més, elles també volen trencar estereotips, perquè el seu últim disc parla sobre la mort i sembla que només podem parlar dels préssecs que ens cauen de l'arbre, de les figues i de la llum, no? I també hi ha tot un altre món, també algun dia n'hauríem de parlar, de totes les dones que fan el dol, que vetllen el mort, que això és una cosa que han fet les dones sempre, perquè els senyors estan fora, a l'església, a missa, al cafè... Amb el caliquenyo.
Ens permet pensar, no?, o posar en qüestió de quina manera ens relacionem nosaltres avui amb la mort, perquè també hi tenim unes relacions potser no tan directes, i elles acompanyaven tots els cicles de la vida.
La vida, la mort...
Fins a la mort.
Moltes coses a aprendre i moltes coses a repensar. Judit Ruiz, historiadora de l'art, gestora de patrimoni, gràcies per il·luminar-nos una mica. Ara tenim una catifa de flors i entrarà en l'Esmerala a explicar-nos més coses.
Gràcies,
què et sembla?
A vosaltres.
Merci.
Les dones i els dies. I ara, més dies.
Quan m'amori no em vestiu. Només rento massa cara.
Estan a punt de ballar, les tinc aquí, venen amb el subidón, ja ho dic en castellà perquè ho han dit així, no toquen ni quarts ni hores, són l'Esmeralda, acaben de pujar a l'escenari i tot i la pluja i tot, que tot feia una mala pinta impressionant, i heu triomfat, sí o no? Bona nit.
Bona nit, la
veritat és que sí.
Ha sigut una triomfada general.
Sí.
No mos ho poden creure.
Escolta, presentem-les, són la Selma Bruna, la Clara Fiol i la Sandra Montfort.
Eso es, ho has dit.
Aquestes veus precioses que tenen totes, sou l'enveja de totes les veïnes, i expliqueu-me què, per què ha sigut tan guai aquest concert.
Ostres, avui era un dia molt important perquè era una estrena d'espectacle, perquè nosaltres fa un any vàrem treure Jota de Morir, que és aquest disc que ara sona, i avui el reinventàvem amb coreografies noves, vestuari nou, amb tot un equipàs.
Estan estupendes, ja no us ho dic, però escolta, han agafat...
Estem guapíssimes, és molt fort, ens ha vestit la Carla Gabaldón.
Les fotos ara i pensàvem.
És fortíssim.
Han arrencat tota la roba del sofà de casa seva i se l'han posat tot.
No ens hem vist mai tan guapes.
Tota la tapisseria del cotxe.
És la Carla Gabaldón.
Sí. I no, però a part de les tapisseries, què? Què s'ha produït a l'escenari?
Bueno, hi havia una energia,
jo
sí, estava...
Sí, jo crec que l'escenari a baix també, hi havia moltíssima gent, patíem perquè ha plogut moltíssim durant totes les proves, estava...
Pensàvem, sí. No mos vindrà a veure ni el Tato, però sí. Bueno...
Ha vingut el Tato i la Tata.
Estava superplena la plaça, sí. Estaven supercol·laboratius també, com amb moltíssima energia... En un moment els hem fet cantar, ha sigut allò un cor increïble de penya cantant.
Canten molt bé,
Vic. Molt bé, Vic.
Sí. Doncs, escolta, expliquem qui són l'Esmeralda, perquè potser algú està despistat, està sentint la ràdio. Estem en directe, passant 7 minuts a 11:45 de la nit, i aquestes noies que tinc aquí, aquestes estupendes amb les, tot el que porten a sobre, ja fa 5 anys que toquen, més o menys, 6?
Sí, 5 i...
2 discos, i permeteu-me, és que si no dic la broma... No, sou com una campanya de política lingüística.
Totalment.
O sigui, una catalana, una mallorquina i una valenciana.
O un xiste.
O un acudit en un ascensor.
Sí.
La cosa és que, tot i així, tot i que feia molt mala pinta tot plegat, fan discos preciosos, tonades que venen del món tradicional, però han anat molt més enllà en tots els sentits. Ara la sentirem. I musicalment també i amb temàtiques. El primer disc, que es deia Trenc d'Alba, que era molt lluminós, ens van enganyar, ens pensàvem que tot seria allò figues i sol i nous i olives, però la cosa després es va posar fosca i ha entrat aquest últim disc que es diu Jota de Morir, morir, ho esteu entenent, de morir, de palmar-la, d'anar-se'n a l'altre barri, de dinyar-la.
Jota de la Muerte.
Exacte, Jota de la Muerte, i perquè elles tenien ganes de revelar-se una mica aquesta idea de que tot ha de ser pau, dolçor, i que veus dolces són iguals a això, a aquesta llum que reivindiquem.
Bàsicament estàvem cansades de que mos tractarem com si fórem unes sirenites dalt de l'escenari, unes hades del bosque, saps? Perquè en el rol este ja no mos identifiquem, és com a que...
Que també, però que també hi ha més.
Bueno, també som unes sirenites, però és com volíem mostrar l'altra cara de la sirena, sí. També, que mata el...
Entre del marinero. I la música tradicional, a més, durant molt de temps, s'ha denostat molt, durant anys, era allò, la música de les iaies, aquella cosa antiga, aquella cosa que, a més, les pròpies iaies sentien vergonya de cantar-la. Com l'heu portada vosaltres el dia d'avui? I, a més, heu agafat aquest orgull, podríem dir.
Sí, en realitat jo crec que ses iaies la canten amb vergonya quan tenen un micro davant, no? Però quan la canten a sa cuina perquè estan de fons...
Això que sentiu és que és en directe aquest programa i hi ha gent que ja està emocionada que en aquesta hora...
Deuen venir de Marala.
Venen del concert.
Exacte, venen del concert de Marala. Vull dir, no és que ens hàgim grillat i comenci a tenir doble veu.
Això que deia, perdona. Que ses predines en realitat... no tenen vergonya de fer-ho, és quan els hi demanes que ho facin, però quan els hi surt de dins perquè estan en aquell moment, canten amb tot el seu salero, i nosaltres hem volgut això, nosaltres venim aquí a fer de Reines del Pop, però encara millor perquè cantant jotes, i a posar allò que canten les predines dins la cuina, que només no tenen vergonya dins la cuina, a fer-ho allà damunt, i és una mica també inspirades per moltíssima gent que ho està fent ara, no? Vull dir que guai, vull dir, hi ha un canvi de terme perquè ara poden tenir veu i del que se senti.
Hi ha molta gent, el Rodrigo Cuevas, per exemple,
Tana Ferrer, la Sartor Helena, un
munton
de gent
tradicional, sí. Que és una alegria.
La Júlia Colom, ara hi ha moltíssims noms. Sí. Anem a sentir una altra de les cançons d'aquest Jota de Morir, que ara ho hem plantat fatal i semblava una pel·lícula de Dràcules, això, però les cançons són igualment precioses. Si m'he de morir, que em cantin elles. A la vora del riu Mare.
A la vora del riu Mare me deixen les espardenyes. Mare, no li ho diga al pare que jo tornaré per elles.
van conèixer l'Esmeralda al taller de músics, com dèiem, això, l'acudit aquest, una mallorquina, una catalana, una valenciana, però més enllà d'això, quina idea teníeu darrere? Portàveu allò la llibreta amb les cançons de la vostra família? Volíeu tornar-les a revisitar? Fer-ne textos nous? Què és el que... cap a on anàveu? O és una assemblea i aquí cadascú posa la seva?
En realitat jo crec que Marala des del principi teníem... O sigui, totes tres som compositores, creadores i també ho cantem. I la idea principal de Marala jo crec que és inspirar-nos en aquestes cançons tradicionals, agafar-les, reformular-les, saborejar-les, no? I crear nosaltres la nostra música a partir d'aquesta inspiració, no? Però totes les cançons que sonen pràcticament al directe són composicions pròpies, però veuen d'aquesta música tradicional dels tres llocs, no?
Diuen que dos estan bé, però tres són multitud. I jo pensava, com s'organitzen? No, no, és que vull que soni més el mallorquí. No, no, és que vull que soni més el català. És a dir, a més, totes teniu veus paregudes, més o menys, dintre, és a dir, de l'arc, podríem dir, harmònic. Llavors, què? Hi ha una mica de guerra aquí? No. Us heu d'esgarrapar o no?
No, no, és que... Sembla preciós que cadascuna parli... O sigui, també quan... Realment, quan fem una cançó, per exemple, la Jota de Morir, no?, que està més encara cap al mallorquí, intentem totes definir molt la pronúncia per a que soni harmoniós, no?, entre les nostres veus. I després, quan cantem una cançó en valencià, pues, fem una miqueta de classes, en plan... Bueno, ja més o menys ho sabem, no?, però... Sí. Va, repassem. Això es pronuncia aixina, no? I mos interessa, sí, que en el nostre disc hi hagi totes les variants.
Que que hi ha molta sororitat, no? Molta germanor.
Sí, sí, en realitat, com... Sona hippie parlar de sororitat. I és vera que... Però crec que està bé posar-ho damunt la taula, perquè realment és vera, no estem educades, mos han educat per competir.
Per competir.
En realitat, o... Sí. I perquè això és el que se va repetint, no? Fins i tot en entrevistes, quan en principi ja ho tenim, i lluitau per estar en el centre o no. Crec que som molt intel·ligents totes tres, aleshores se van fer la passa enrere i posar el projecte enmig, no? I el que més no dreix el projecte és que totes tres lluïm amb allò que cada una llueix.
I a més totes teniu projectes en paral·lel, sí, no? Perquè totes teniu el vostre propi projecte també, no? Vull dir que és un festival, això.
És un caos, sí, sí.
Tot se va nodrint, tot se va nodrint, sí.
I Marala funciona en realitat perquè mos entenem molt bé.
Clar. És que sempre va coixa. Si una noia es va coixa, Marala, sigui quina sigui, aleshores això com que fa molt... És molt guapo realment aconseguir-ho, perquè no és fàcil.
I les temàtiques? Ell ha dit que hi va haver molta investigació. Què, aneu a la biblioteca? Parleu amb les iaies? Quin és el tipus d'investigació?
Bueno, més és més una recerca de, pues, ara volem parlar de la mort. Vinga, pues, anem a buscar quins cants n'hi ha a Mallorca, València, Catalunya, que parlen de la mort, cants tradicionals. Anem a mirar poetes que han escrit sobre la mort, o literatura, no?
Obres de teatre.
Obres de teatre, i fem tota aquesta recerca com àmplia, no només música, sinó també, pues, altres disciplines, i a partir d'ahir mos inspirem i creem la nostra pròpia música, no? Però...
I aquesta recerca també va en gratar allò que ja sabíem, no? Vull dir, perquè en el final hi ha moltes cançons que sabem des de petites, només és posar-los al focus de dir, hòstia, tot això va sobre sa mort, no? Com de... També no fa falta entrar dins una biblioteca, no fa falta anar a l'acadèmia per trobar-ho, perquè precisament la música tradicional té com aquesta cosa de ho puc demanar de tu a tu.
I podem sortir de l'acadèmia i que això tingui un pes, no?
Com que aquí també hi ha una reivindicació de, pues, està fantàstic que sigui mo mare qui m'ho ha contat i no...
I no necessito cap catedràtic, senyor, exacte, que m'ho expliqui.
Pérez Reverte no en tenia punyetera idea.
De... No, Pérez Reverte, precisament, precisely que no.
Per això.
Dissimula. Cantar. Ja ho estàvem dient amb l'Esmeralda, que les estem sentint, que venen aquí encara, que tenen aquí tota l'emoció de dintre del concert, de trencar esquemes, també trencar esquemes de com ha de sonar la música tradicional. O sigui, aquí hi ha altres maquinetes. Aquí no és tot amb el tambor i la xirimoia, sí o no?
Hombre, claro, hem d'estar al tanto de les noves tecnologies musicals que s'estan portant. Uh-huh. Sí.
I quan es tracta de trencar esquemes, abans que parlàveu de la mort, amb què us va sorprendre més? Perquè ara jo crec que semblem que en sabem molt de tot, però encara tenim molt de tabú amb la mort. Potser abans eren més punquis, d'alguna manera, o què?
Realment, o sigui, nosaltres hem volgut posar damunt de la taula la mort, que moltes voltes quan parles de la mort en seguida et ve al cap pues, la degradació del cos física, no? Pues, quan la persona falta, no? Però a voltes també li hem volgut donar voltes al concepte de mort de les coses que no volíem dir de nosaltres, no? Com la mort del patriarcat, la mort de tot això que mos van dir que era nostre però en realitat no ho era tant, no? La vergonya, la culpa, el silenci, no? I
a més les dones han estat les vetlladores, que abans ho estàvem dient amb la Judit Ruiz, que les dones són les que porten la vida, però també acompanyen la mort. Mm. I això és una cosa que han fet les dones als pobles.
Molt, vàrem vestir, de fet, per es disc.
De vídues.
Sí, anàvem com de plora morts, total.
Uh-huh.
I també té un punt còmic, això, no? Vull dir, com intentàvem acostar-nos a totes les perspectives des de la pura ignorància, perquè en realitat mos fa la mateixa por que tothom i mos destrossa igual que tothom, però d'alguna manera haver-mos-hi anat acostant i haver-hi treballat i això mos ha tret molta, com moltes pors de sobre.
Sí, jo crec que també teníem ganes de, tot i que féssim un disc de la mort i fos solemne per si, diguem, com poder-li donar també aquest toc fresc, aquest toc com amb humor, amb una mica de punt més desenfadat, no? Perquè no sonés tan...
Que d'alguna manera solen classificar... Bueno, nosaltres mateixos hem classificat a Trenc d'Alba com un disc més lluminós i Jota de Morir com un disc més oscur, però realment jo penso que té molta llum Jota de Morir també, no? I que l'estem cantant des d'un lloc com de molta, jo què sé, de
alegria,
de salero,
no?
Alegria, sí. I de, sí, cosa gustosa.
Doncs escolta, encantadíssimes d'aquest disc, us el recomanem moltíssim, Jota de Morir, les deixem que se'n vagin de festa, que s'ho mereixen, que s'ho han suat, i acabem, mentre rebem l'Ernest Crusat, sí, un home en aquest programa, oh Déu meu, estem trencant la màquina, i sentirem aquesta cançó que s'estrena avui o demà de la Sandra Montfort, que era avui... Una sorpresa, perquè ja sabeu que aquí ho cuidem tot, el Paso Doble en Maria.
Olé.
Sembla bé?
I tant.
Vinga, doncs amb el Paso Doble en Maria us deixem que marxeu.
Gràcies,
moltíssimes gràcies.
Et cantaria, ai Maria, meu amor, torna'm i fes el favor, dimoni de quatre banyes, no vull ser el teu canari, tinc les plomes ben lluentes, omplir de colors el cel, Maria del meu cor. Que desgraciat, que em faràs si tinguete, ja ho tindria tu. Ai, Maria, meu amor, torna'm i fes el favor.
Clar que sí, xica.
Estem en directe, falten 10 minuts perquè arribin les 12 de la nit. Esteu sentint Catalunya Ràdio des del Mercat de Música Viva de Vic i, com dèiem, estem a Les Dones i els Dies, aquell programa que no admet senyors, però estem fent excepcions últimament, no sé què ens passa, ens estem llançant al carrer. És mentida tot això que estem dient, però avui estrenem, que fa setmanes que tenim ganes d'estrenar-ho, i ho estrenem amb Ernest Crusats, cantant, músic, intèrpret, vaja, moltes coses. El coneixereu molt per la iaia i també pel seu nou projecte, que es diu La Font Gelada, i que estàs espantat, no? En un programa feminista, envoltat de dones...
Estic acollonit.
I ara més te farem un qüestionari.
A més, esteu fent proves amb mi.
Esteu fent proves. Ets el conillet d'Índies de Catalunya.
Ho he vist.
Escolta, et dic una cosa. Hem trucat de després de tu, per si no venies al Quimi Portet, i ens ha dit que estava a Tarragona. Si no, hagués vingut amb tu. Veníeu els dos.
Hauria anat bé.
Però mira, la vida és així. Escolta, sentim allò, l'entrada còsmica en aquest moment, et sembla?
A mi.
Les dones i els dies. I els homes, què?
Doncs ha arribat el moment de fer el qüestionari que tots estàveu esperant sobre feminisme a un mascle, com Déu mana. Ernest Cruzats, s'ha desfet el pantaló i tot de l'emoció.
He hagut d'anar al lavabo, vaig entrar.
Escolta'm, aviam. Ràpid, aviam. Serà tin-tin-tin que no te n'adonaràs i ja ho estarem fent. Aviam. Creus que és possible l'amistat entre homes i dones?
100% sí.
Casem-nos, no esperem més. No, vull dir, no ens casem, que si no, no serà veritat això. Si vas a un restaurant, obres la porta perquè passi primer la dona abans que tu, li serveixes la beguda abans, etcètera, tu fas tot això?
Alguna vegada, sí, sí. És algo que podria fer.
D'acord. I quan ho has fet, has dit, calla, que quedaré com un masclista?
No.
Molt bé. Quines dones famoses has admirat o admires?
Mira,
famoses,
admiro molt un artista actual, que per mi és el top número 1 de lo que escolto.
Rosalia?
No, l'Adrian Lenker.
Molt
Big
bé.
Thief.
Va. Sí, sí, ens encanta. I no famoses?
No famoses, la meva mare no podia no faltar.
Com es diu ta mare?
Immaculada Font.
Immaculada. Salutacions des d'aquí. Quina és la primera dona de ficció de la que et vas fer fan?
Em vaig fer fan d'una pel·lícula que hi havia a casa dels meus pares, quan jo era ben petitó, que va sortir. Bueno, no era tan petit, però que me l'havia posat moltes vegades, que era Kate Winslet, de Titanic.
Hombre, mira'l, de ficció, ara en diuen. Això, jo la veig molt de pell i ossos, eh? D'acord. Digue'm l'últim llibre, disc o pel·lícula, no cal que sigui tot, eh? Fet per una dona que hagis vist, llegit o escoltat. Em pots triar
una? Vaig veure la setmana passada l'estrena d'una pel·lícula meravellosa de l'Helena Martín, que es diu Criatura.
Sí.
Directora catalana.
Sobre orgasmes, un tema que ens
encanta en
aquest
programa. Sobre el desig femení, sí. Brutal, la peli. No sé si l'heu vist, però la recomano fort.
No, l'he vist, però l'aniré a veure.
Sí.
Tu creus que t'han educat diferent que les dones de la teva família?
És que aquesta pregunta no sé si l'acabo d'entendre. O sigui,
és a dir, allò que et deia...
Les dones de la meva família, o sigui, els meus pares, tinc un germà, home, diguem.
Sí?
Llavors, les dones de la meva família, no sé si són les meves tietes...
Qualsevol, no sé, potser per generació tu penses que a tu et deien no cal que facis el llit, o tu estudies una carrera que seràs molt llest, i a les noies els deien tu, no sé, sigues infermera, no sé.
O sigui, no tinc aquesta perquè amb la meva família això no.
Et dic una cosa, aquest consultori, aquest qüestionari, no hi ha resposta correcta, eh? Vull dir, és llançar-se al buit. Quan sents la paraula feminisme, en què penses?
Aviam, penso en una perspectiva, en un enfocament, en una lent. O sigui, penso en una visió, una manera de mirar les coses, de mirar el món, sí, que està travessat, bueno, per una cultura, etcètera. Sí, sí.
Val. Creus que els homes podeu ser feministes?
Sens lloc a dubte.
Molt bé. El moviment feminista dels últims anys t'ha fet repensar accions o comportaments? Has dit, allò em sembla que no ho vaig fer gaire bé?
Del passat?
Sí. Allò de dir, jo què sé. No vaig tractar bé aquella noia, potser vaig ser una mica massa
aviam,
tirat, vaig fer un piquito quan no tocava.
No en aquest sentit. No en aquest sentit. Però...
Ui, això vol dir que sí, eh?
No, o sigui, segurament la forma de posar en valor i la manera de mirar i de relacionar-nos amb les dones, això ha canviat molt. I és veritat que anys endarrere, doncs jo podria haver-me adreçat o haver-me relacionat amb el món femení. No em despreci, o amb males formes, però segurament que és una cosa
vols dir que els deies xata, xurri, maca...
No va d'això. Però ha canviat molt, és que ha canviat molt.
Vull ara dir ja segons quines coses no ens atrevim a fer-les.
Que en aquell moment poder no tenien una connotació tan negativa i a dia d'avui sí, però...
No passa res.
Però sobre allò dels homes és interessant, el feminisme en els homes. I penso que és un tema que poder no s'ha explorat lo suficient o que poder...
Estem en aquest programa per fer-ho,
Vull dir que...
Ara et convidarem cada setmana,
que
en parlis.
Que és un temazo. O sigui, com el feminisme pot ajudar els mascles, no sé si hi ha més preguntes d'això i són o no.
Si vols me les invento.
O ja estem al final.
No, estem al final, quasi, gairebé. De fet, ara ve la pregunta interessant.
Aviam.
Has patit molt amb aquest qüestionari?
No tant, eh?
No?
No tant.
És fatal, ho hem fet fatal.
Havia de ser més una tortura.
Sí, no sé, no, però és que hi ha gent que... O sigui, quan parles de feminisme, saps? Se'ls hi posen nus a la gola. Val. Pensen, no ho estic fent res bé, estic fatal.
O sigui, des d'aquí una crida, va. Ja va, que sóc el primer i que tal.
El que tu vulguis.
O sigui...
Sóc tota teva.
Que el feminisme,
sí,
aplicat als mascles, que penso que és algo que podria ser el 2 o 3.0 o 4.0 del movimiento, que penso que molts homes necessitem entendre de quina forma el feminisme ens beneficia a nosaltres.
Sí, clar.
I què té de positiu pels homes també, tot aquest moviment, que de fet hi ha autores tipus la Bell Hooks, per exemple, que ho exploren bastant.
Això estudiant tota aquesta
tarda? Això perquè ho vaig llegir no fa un temps enrere. Però que el patriarcat, d'alguna forma, ens afecta negativament en els homes, més enllà d'actituds molt, molt, molt radicals i molt violentes, eh? Però vull dir que és un terreny...
No, has tocat, has clavat, sí, has clavat. Pots tornar a venir. Mira que et fitxarem, eh?
Ja vinc.
Ernest Crusats, va, sentim la cançó d'Ernest Crusats, que s'ho mereix tot, que ha vingut aquí com un Pepe a patir fins l'últim moment.
I m'he perdut la Ludwig.
No, home, no, que ara vés-hi ja.
Vaig.
Fins ara, merci.
Surt aigua de la font gelada, tants anys sense caure, és fresca i clara, un set de llum. Acosta la mà i deixa'n caure, omple't la cara, que són llàgrimes blanques de plors de muntanyes. Ella em va obrir el pit, va entrar el vent fred i net, tan pur, tan cert, m'espolsa els meus parrars.
Després anirem a les adoberies, ja ho esteu sentint tota Catalunya, però estem a punt d'acabar aquest programa que estem fent en directe amb la música d'Ernest Crusats, que la veritat és un valent, ha vingut aquí el primer dia a fer un qüestionari sobre feminisme, que els homes ja sabem que sempre els hi fa una mica de por, però ell aquí s'ha assegut i diu, què passa? Jo es parlo de la Bell Hooks, sí que em ve. Doncs ja no li fem més la pilota perquè està sortint a veure la Ludwig van i sentim una cançó, perquè passen molt coses a Vic, però a tota Catalunya aquesta nit, a Tarragona hi ha un munt de concerts, de fet un biguetà molt important com Quim Portet és allà, però ens volem acomiadar amb Sara Hebe, que és una cantant argentina que avui toca a les Terrassetes, al parc de Saavedra de Tarragona, on estan fent aquest festival feminista que es diu Les Terrassetes, molt especial, i que ara mateix doncs deu estar tocant aquesta senyora, i nosaltres som aquí, però ens acomiadem amb la seva veu.
No puedo sacarme tu olor, ay qué dolor, ay qué olor a tu sabor. Espero que no te quedes con rencor, ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente la rima, rima con el nombre del día jueves y con el día que te vi que era número 9. Y milagrosamente calla nieve, no te olvides de mi nombre, Sara, bebé. Ay, cómo me duele, todo a vos me huele, dejaste tus aromas tan crueles. Por eso yo, por eso yo, por eso yo.
I aquest programa l'hem fet possible amb moltes persones maques, dones també, Judit Pastor, Anna Escura, Carla Verdés, Dolor Joanola, Sam Silva, Ricard Luquer, Júlia Aparicio i qui us ha parlat, Montse Virgili. Moltíssimes gràcies, bon cap de setmana i visca Vic i Osona en general, que ens han convidat a passar aquesta bona estona aquí. Moltíssimes gràcies i tornem dilluns.
No te olvides de mi nombre, Sara Eve. No te olvides de tu nombre. No te olvides de su nombre.